Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda i benvinguts al Parlem-ne, el programa per on cada setmana passen els regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, els representants dels diferents grups, les formacions polítiques que són representades en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. En aquest nou cicle, a l'últim cicle d'aquesta temporada, avui tenim amb nosaltres el regidor i portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, del seu grup municipal, el senyor Antonio Espuny. Regidor, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Diem que és l'últim dels programes abans de l'estiu, per tant, en tot cas, tenim per a repassar algunes de les darreres coses d'actualitat. Una de les que hem vist en la darrera revista dels quatre cantons, regidor, és precisament que s'està retardant l'obertura de la residència per a la gent gran i centre de dia, degut a que el fet de que la Generalitat no pugui aprovar els pressupostos d'aquest any, pues, té o dona un caire de provisionalitat als acords i a la concertació de places. I per tant, pues, clar, això està retardant pues, tot el que comporta posar en marxa aquest equipament.
Sí, bueno, això és el que hem llegit. També avui mateix ha sortit una notícia de que, no sé si aquí dalt de Tarragona, en un poble gran, també es tanca una residència per falta de persones. I clar, quan vas llegint totes aquestes notícies, pues, te va preocupant una miqueta el tema, perquè, per desgràcia, i torno a repetir que ho he dit moltes vegades i no em cansaré, que ojalà ens equivoquéssim, ojalà les previsions i les prediccions que a vegades han fet, veient el que possiblement podria passar, se compleixen, i aquí sí que una vegada més, amb aquest tema, s'està complint el que nosaltres vam avisar des d'un principi, de que aquesta inversió era excessiva pel nostre poble, de que empenyar el poble en quasi 6 milions d'euros per a fer una residència en les circumstàncies que estàvem i en la situació de crisi econòmica, pensem que la residència es va començar a construir, crec que recordar, el 2009, i això ja estava en plena, ja havia esclatat la bombolla immobiliària, ja estàvem ja en plena crisi, i en canvi l'equip de govern, l'alcalde al capdavant, pues, va decidir tirar endavant aquest projecte, que ha suposat o suposa un endeutament pel poble de 6 milions d'euros, amb la promesa en aquell moment de que l'edifici se subarrendaria amb una empresa que la gestionaria i que portaria la gent gran aquí, i que amb els arrendaments que ens donaria aquesta empresa pagaríem d'alguna manera el crèdit que indirectament, després en podem parlar, indirectament l'Ajuntament s'havia compromès en pagar. Són aquests 6 milions. En aquells moments eren 600.000 euros, ara aquest any ho van canviar, durant 20 anys, a l'any, 600.000 euros a l'any, ara ho han canviat, ara són al voltant dels 800.000 euros, cada any durant 10 anys, i que, com he dit, amb aquests arrendaments previstos, pues, que pagarien la mota del capital i els interessos. I primer ja vam veure com això es va canviar, quan se va adjudicar, això es va canviar i es va passar a que mentre no s'arribés, crec recordar, ara estàvem entre el 45 i el 47% d'ocupació, l'empresa ara ja no pagaria res, o sigui que l'empresa explotarà l'edifici però que l'Ajuntament no pagarà res fins que no passi d'aquest 40% d'ocupació. Llavors això té una conseqüència. Quina conseqüència és? Pues la conseqüència és de que el poble tenim que pagar l'edifici i tenim que pagar aquesta deute que és el que he dit abans, que s'ha de recordar que aquesta deute no està contemplada a la deute que manifesta l'Ajuntament. Estos dies atrás ha sortit una notícia al Diari de Tarragona dels ajuntaments més endeutats de la província, o els deutes dels ajuntaments de la província, i l'Ametlla de Mar declara, i així és cert, que a finals del... perquè són dates de finals de l'11, que a finals de l'11 es devien 16 milions, quasi 17 milions d'euros. Bé, amb aquests 17 milions d'euros que declara l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, o que té que declarar, perquè fins ara estaven sempre en superàvit, ja estàvem la mar de bé, però ara que al final ha tingut que aflorar tota la deute, amb aquests 16 milions, com he dit, no estan sumats, no estan contemplats, no estan afegits els 6 milions que pràcticament ha costat la residència. I pràcticament haurem de pagar, són 10 anys, a 800, quasi 900 mil euros, haurem de pagar pues, aquells 9 milions d'euros en cas de que poguéssim pagar tots els anys aquests 900 mil euros a l'empresa que va fer la construcció. Això vol dir que són 24 milions d'euros, això vol dir que realment la deuta és un 24 milions. Això vol dir que la deuta per càpita, no me'n recordo si eren 2.300 o 2.400 euros per habitant, és encara una tercera part més. És una tercera part més, o sigui que estem parlant de al voltant dels 3.200 euros que devem per habitant al poble de l'Ametlla de Mar. I llavors sí que ja ens donen la medalla, i ens donen el primer lloc de la província, perquè amb la deuta real que tenim, real, no la que s'hi diu, sinó la deuta real, llavors sí que ja passem a ser el poble més endeutat de la província per càpita, i crec que en números absoluts també, a part de les grans ciutats, per supost, com Tarragona o Tortosa, o en vés de Carreus, no? Però els demés pràcticament passem a ser els primers. Conseqüències d'això? Pues, conseqüències negatives, perquè tots aquests diners que, dels quals estem pagant interessos, pues, se n'han d'anar precisament a financiar aquestes coses, quan realment s'haurien, sempre ho hem dit, s'haurien tingut que tindre un altre tipus de previsions, i ara tindríem recursos com per a poder tirar endavant el poble i sobretot a la gent del poble, que és el que ens interessa, perquè els pobles estan fets de gent, de persones, de problemes individuals, de famílies concretes que tenen problemes concrets, i que avui per avui l'Ajuntament està totalment amb les mans lligades perquè té que respondre de tots aquests compromisos financers, d'aquestes deutes que al seu moment, per males decisions, i sempre ho hem dit, per males decisions es van prendre. I torno al començament, i més d'una vegada també ho hem dit aquí al micròfon, el problema no són les obres, el problema han sigut la gestió del dia a dia, perquè les obres, el cost de les obres, amb els diners extraordinaris que han entrat en aquest ajuntament s'haguessin pogut financiar, però de sobres. O sigui, podríem tindre la piscina pagada, el pàrquing pagat, la residència pagada, si s'haguessin administrat bé els diners, i tots els diners que a través de convenis i ventes de parcel·la, etcètera, etcètera, han entrat, diners extraordinaris, han entrat en aquest ajuntament, s'haguessin pogut destinar amb això, però com que portàvem un atràs al gasto corrent diari, que havia estat tapat com se va poder, fins que al final ja no es va poder més, i ha sortit, doncs llavors ara la justificació o de cara a la gent, per a que veguen que s'han fet coses i que la culpa de que estiguéssim empenyats són les obres que han fet i tal. No, no és cert, no és cert. És, ha sigut bàsicament mala gestió, perquè li torno a repetir, entre pràcticament els 10 milions que s'han donat dels convenis, els 3 milions de la parcel·la del Mercadona i altres diners que han entrat extraordinàriament a través d'aquests convenis, avui aquestes obres estarien pràcticament pagades i no deuríem res, però el dia a dia, sempre ho hem dit, s'ha estirat més el braç que la mània. Vam estar comptant l'última vegada al voltant dels 6.000 euros diaris, que són 1 milió de pessetes, i al final ha sortit, al cap de 10-11 anys, ha sortit la quantitat esta. I no és una coincidència, No és una coincidència. Si es mira la hemeroteca dels quatre cantons, veurà que fa molts anys que ja ho vam pronosticar, veient els pressupostos d'aquest ajuntament. I ara veiem amb preocupació, i voldríem per la nostra part que la residència s'obrís demà i que l'ocupació de la residència fos el 80% o el 90%, i que hi hagués gent del poble treballant i que l'empresa pogués pagar a l'Ajuntament els diners que li va prometre, que en aquest cas se n'anirien, no seran els 800.000 euros que ha de pagar, més de 800.000 euros, quasi 900 que ha de pagar cada mes, sinó que quan estirà tota ocupada, estem parlant de que l'Ajuntament se li podria donar, entre comentes, si arriba al 100% d'ocupació, se li podrien donar al voltant d'uns 200, 250.000 euros cada mes. Perdó. Això seria a l'any, 250.000 euros a l'any. De la mateixa manera que he dit 800.000 euros cada mes, no, són 800.000 euros, quasi 900.000 euros cada any. Però vull dir que això, estan ocupada al 100%, com a molt arribem a entre una tercera i una quarta part de lo que hem de pagar cada any a l'empresa constructora, que és la que a la vegada l'ha arrendat a la cala gestió o a l'Ajuntament, perquè la cala gestió no deixa de ser l'Ajuntament. Per tant, torno a repetir, veiem amb preocupació aquestes notícies i desitgem amb tot el cor i amb tota la ment que això canvia radicalment de direcció en 180 graus i que al final, el més aviat possible, s'obri, i que s'obri amb molta gent dins i molta gent treballant, per supost, de la cala, perquè d'alguna manera suposarà un alivio per les arques municipals d'entrada. Si no, és un, a part d'este deute ja manifestat i que ha sortit ja als diaris, vull dir que ara ja no podem amagar, no? Ja no podem amagar més, és una deute que s'ha de sumar amb este deute que, com he dit, ha sortit als diaris.
En tot cas, ara el que cal és esperar que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat com més aviat millor.
Això esperem, i que les conseqüències de l'aprovada dels pressupostos sigui este conveni a l'empresa que ho gestionarà o que ho pretén gestionar o arrendar, i que pues, a partir d'aquí que es puguin portar residents i que la gent del poble pues, que s'ha presentat per ocupar aquestes places laborals puguin entrar a treballar. Però clar, és que estem parlant, que és el que li he dit al començament, avui mateix, fullejant el diari de Tarragona, surt que, ostres, una altra ja se'n va tancar fa poc una, ara se n'ha tancat una altra, i s'entès per què? Perquè per la gestió, a vegades, dels jefes, dels directius, en aquest cas l'onada em sembla que té la suficient capacitat la seva direcció com per aportar la gestió correctament, i així s'ha demostrat a estos anys, i els centres que ho gestiona, vull dir que jo crec per aquí podem estar tranquils, però clar, és que ara fa falta el resto, i el resto és la Generalitat que aprovi pressupostos i a la vegada pues, que les famílies tinguin les necessitats aquestes de portar els residents a la residència, perquè és que tal com estan les coses, pues, la gent, i, així, i aquí ho hem comentat altres vegades, les famílies davant de la situació i de la crisi econòmica, ja estem parlant de fixis de 20, crec que són 6.200.000 persones parades, de quasi 2 milions de famílies que no entra res, que no entra cap tipus d'ajuda, pues clar, és que si tens una persona dependent i que has de pagar o que l'Estat li paga la pensió, però que l'Estat li ha de ficar el complement, està als 1.500, 1.700 euros mensuals, que és el que solen cobrar les empreses quan fan els convenis estos amb les administracions públiques, la Generalitat també, crec que estan sobre els 1.500, 1.600 euros cada mes, més s'estimes amb aquesta persona pues, tindrà la casa i com a mínim pues, bueno, en la seva pensió cuidar-la i en la seva pensió pues, ajuden també a les economies familiars. No són els primers ni altres jubilats que estan en les seues pensions ajudant a famílies senceres, als seus fills i a les netes. I vull dir que avui en dia es donen estos casos. Clar, tirar amb aquesta situació, i això es va començar ja a veure, ja es va produir el 2008 i nosaltres ens vam emperrar el 2009 i 2010 en tirar la residència cap endavant i fer una macroresidència, però no en quartos a la mà, sinó a débito, a pagar, a deure, a fiar, allò que diem abans, a fiar, quan sabem que després hem de pagar interessos i el capital, i sabem i ja veiem que era incert el final del recorregut, perquè si s'hagués vist clar de que al final ja ho agafava una empresa i que al final aquesta empresa o les circumstàncies t'haguessin donat peu a poder pensar això, clar, ho tires endavant i resulta que al cap de 3 anys esclata la bombolla, comença la crisi i et surt malament. Llavors pots dir, home, me vaig equivocar perquè quan vaig prendre la decisió pues estàvem en una situació que ningú se ho pensava, que esclataria la bombolla i que vindria una crisi. Però és que ja ha esclatat. Quan prenen les decisions, ja ha esclatat. Ja fa 2 anys que la cosa va. Ja fa 2 anys que la cosa va. I els analistes ja ho estaven dient. Senyors, això és un sector que l'Estat central i les autonomies hauran de retallar, perquè si no hi ha ingressos, retallaran, i com s'està veient, per les prestacions socials i, per tant, les conseqüències directes seran també per a aquest sector. No fiéssim una inversió d'aquest tipus. Fem-la algo que poguéssim pagar, algo que poguéssim controlar. Ara, no? Ara són 800, que ja li dic, 900.000 euros cada any. Són amb això venen a ser 70.000 euros cada mes. En 70.000 euros podem tindre, haguéssim pogut tindre pràcticament 70 persones treballant cada mes. 70 persones treballant, 70 famílies que haguessin tingut uns ingressos, o la millor, de 600, 700 euros, i tindríem a 70 persones pues, que li tindríem la vida mentre estem en crisi, pues, li donaríem una sortida, li podríem donar una vàlvula d'escape, no? I en canvi pues, ara hem d'estar pagant estos 70.000 euros cada mes, hem d'estar pagant amb una, bueno, en aquest cas és l'empresa constructora, però que a la vegada suposo que l'empresa constructora financia l'entitat bancària, en aquest cas crec que va ser a Catalunya, bueno, el que era abans la Caixa Tarragona, que va financiar l'obra, i llavors pues, estan tornant els diners, van de tornar els diners, quan aquests diners podrien anar destinats a altres coses, ara més perentòries, més necessàries.
Més coses. Vostès també han estat molt crítics històricament amb el tema de la piscina coberta. En moltes ocasions comentant de que no es complien les expectatives de que es va marcar l'equip de govern en quant a clients o usuaris de la piscina. Recentment, des del CEM, l'Ajuntament el que ha fet és adaptar les tarifes i d'alguna manera buscar arribar a facilitar l'ús de la piscina a aquells col·lectius que pues, a lo millor a hores d'ara estan passant més dificultats o que els era més complicat utilitzar la piscina.
Miri, jo, amb el tema de la piscina, vull dir, tampoc no voldria que la gent que ens escolta, oh, és que vosaltres es negueu en tot, no? Nosaltres, si mira els plens, o en aquest cas, que ja no es ràdia, no? Perquè els plens de la cala gestió, les assemblees de la cala gestió no surten pels micròfonos, però nosaltres a la piscina vam votar que sí. Nosaltres vam votar que sí, sapiguem que una piscina, des de les característiques del nostre poble, portaria pèrdues i generaria pèrdues, però pensàvem que aquestes pèrdues, d'alguna manera, eren en una situació normal, d'una economia municipal normal, amb uns àmbits i uns paràmetres normals, era assumible. Era assumible. Clar, ens hem trobat que s'ha fet la piscina, si vostè se'n recorda també va ser tipus residència, farem la piscina, la gestionarà una empresa i al cap, no sé si eren de 3 anys, ens donarà benefici i amb el benefici pagarem l'amortització dels costs de la piscina i a més doncs, ens quedaran diners, perquè també vam fer uns plantejaments irreals de lo que seria. Després una vegada ja han tingut la piscina, ens vam barallar i vam traure la gestió a l'empresa que se li havia adjudicat la gestió i que ara ho està portant a través ja directament de la cala serveis. Ara ens donem compte de que no és els números que vam fer no són els que en un principi des de l'Ajuntament vam fer. I ara també és que és, la veritat és això, perquè te sorprèn. Te sorprèn quan, torno a la primera pregunta, a la residència t'hi diuen no, estirà plena i hi ha una empresa que se ho adjudicarà i amb els quartos que ens donarà financiarem el crèdit. Res. Vull dir, molt lluny. A la piscina vam fer exactament el mateix. Farem la piscina i el segon any ja tindrem 2.000 abonats. I amb el que ens donaran els abonats, aquests 2.000 abonats, el primer any ja tenien que ser 800, el segon any ja estan, vull dir això, és documentació que ja si hi ha qualsevol calero que ho vol comprovar com van preparar els estudis de mercat, i ho van fer, i ja està baix, en tota la documentació. 2.000 abonats, 2.000 abonats a 35 euros l'abonat, total 70.000 euros cada mes, a l'any 800.000 euros, paguem el manteniment, que són 400.000 euros, i m'on sobren, li estic parlant a grosso modo, m'on sobren 300.000 euros que servirà per amortitzar el crèdit de lo que devem de la piscina. Res. Després, quan parlem de les pèrdues que genera la piscina i de que no s'han complert les previsions, els mateixos que van fer estos estudis diuen no, és que ja sabíem que normalment les piscines, els pobles, s'apunta un 10%, 12% de la població s'apunta a la piscina. Ja sabíem, perquè una piscina no és una instal·lació que hagi aparegut estos rares 3 anys als pobles i a les ciutats. És una instal·lació que ja fa anys que va pel món, que hi ha molts de pobles i petites ciutats i ciutats grans que en tenen, i ja saben quin número d'afiliats normalment s'apunten i està precisament està al voltant del 10% en una ciutat. El que passa és que nosaltres, per exemple, tenim un cens de 700 habitants, 7.000 habitants, que vindrien a ser 700 abonats, però hi ha una població flotant important a les urbanitzacions, que sempre s'ha dit que pels quilos de brossa se sap que venim a ser entre uns 8 i uns 9.000 habitants, i que pues, bueno, és el que tenim ara, pues, uns 800, 900 apuntats a la piscina, que és el que toca. Però és que això ja se sabia. Si els números, quan vas fer els números de la piscina, tu no tenies que dir que el segon any tindries 2.000 i que cobriries costos. Tu tenies que dir que ja ho sabies, perquè a tot arreu passa igual. Tenies que dir, mireu, xiquets, La piscina suposarà un gasto de 200-300 mil euros de pèrdues a l'any. Tindrem aquesta piscina. Ja muntarem d'alguna manera com la major part dels caleros puguin participar o puguin gaudir de la piscina fent quotes més econòmiques, ficant paràmetres d'horaris més econòmics, perquè hi ha horaris que no va tanta gent, hi ha horaris que a la tarda està més ple, doncs llavors incentivar la utilització, això es fa. Vull dir, tot el que proposa actualment des de la SEM, l'Ajuntament des de la SEM, són altres poblacions, ja es fa. Hi ha poblacions, per exemple, que saben que de les 4 de la tarda, de les 4 de la tarda hasta les 9 de la nit hi ha gent, perquè surten les escoles, van la gent a entrenar, la gent jove i tal. Llavors el que fan és, bueno, si vols utilitzar la piscina des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia o fins a la 1, que saben que no hi ha gent o que està més buida, doncs li fan un preu especial. I d'alguna manera el que utilitzen millor és l'aigua, perquè el manteniment i la temperatura igual has de mantindre a les 9 del matí o a les 8 del matí com a les 7 de la tarda. I llavors doncs, li trau... fan aquestes ofertes perquè la gent hi vagi. I a mi em sembla bé. I espero que al final poguéssim també fer la quota de només natació. Només natació, perquè jo crec que 15-16 euros al mes és una quantitat. Ho fan a la piscina del Poble Vi, de l'Hospitalet, no sé si són 15-16. Llavors és una quantitat que 45 euros, 48 euros cada trimestre, pues una quantitat pues, que la gent que li agradi a nadar pues, bueno, pot assumir. Famílies numeroses que aquí també fan una rebaixa i tal, però clar, són quantitats que en època de crisi, en una època que els sous estan baixant, que veiem, per exemple, que aquest any el sector pesquer ha reduït, aquest any passat, esperem que aquest any tinguin una bona temporada, per lo que sigui, per les circumstàncies, perquè pot ser perquè el riu baixa més i hi ha més aliment i sembla ser que estan més animats en quant a captures, però bueno, l'any passat les barques de la llum van guanyar de 6, 4, 6, 5, 8 mil euros a l'any. Amb aquests ous ho repartixes pels 10 mesos o 12, si no has tingut la sort que t'agafi el paro, són quantitats que no permeten utilitzar o tindre aquests gastos. Per què? Perquè tens a part la brossa, tens la llum, tens el gas, tens les contribucions, tens l'IBI que el van pujar un 50% i pico, i clar, vull dir que s'ha d'afilar molt prim, però en tot i en això penso que una piscina al nostre poble, per a la nostra gent, era assumible per part de l'Ajuntament les pèrdues si la situació econòmica restant hagués estat la correcta, perquè hagués suposat perdir alguna cosa en termes de pujada d'IBI, de dir, bueno, tenim un pressupost equilibrat, ara si ens han generat un desfase de 200.000 euros perquè tenim una piscina o hem fet una piscina, quan hem d'incrementar l'IBI? Per dir alguna cosa, quan hem d'incrementar l'IBI? Hauria suposat un increment d'un 10, un 15%. I diem-los-hi a la gent, mireu, això és perquè tota la gent de les... Ara no, tota la gent de les escoles, quan vulguin, vagin a utilitzar la piscina. Això és perquè tota la gent jove de l'institut tingui unes hores per a poder anar a la piscina i amb unes quotes potser més assequibles amb només natació, pues, pugui utilitzar-ho amb aquests preus molta més gent. Tot i això generarà pèrdues? Sí. Són assumibles? Sí, en quant si partixes d'una situació normal, no si partixes d'una deuta de 24 milions d'euros. Perquè pensis, vull dir, una cosa és el cost de la piscina i l'altra cosa és el manteniment. I estem parlant de dèficit de manteniment, no de dèficit per a financiar o per a pagar la piscina. Ja sabem que la piscina s'haurà d'estar dintre. No està dintre. S'hagués pogut pagar, per exemple, amb els 6 milions de l'aigua, que va ser una proposta que vam fer al ple de l'Ajuntament quan vam saber que va cobrar 6 milions de l'adjudicació de l'aigua. Vam dir, senyors, agafeu els dos diners, invertiu-los, feu una piscina ara. La tindrem pagada. I en tot cas tindrem el dèficit de la gestió. Ja mirarem com ho fem. Ja mirarem com ho fem. Però jo li dic que hem sigut crítics perquè no s'han fet les coses com se podien fer en un moment donat, però no perquè no volguéssim la piscina. El nostre vot va ser favorable al projecte i tirar endavant la piscina, això que ho sàpiguen.
Més coses. Parlant de... Vostè nomenava ara fa poc l'IBI, l'increment de l'IBI que es va fer l'any passat. Sap que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha fet públic que per aquells que ho desitgin, sempre que que domicilien el pagament, aquest any es repartirà l'IBI en 5 pagaments per tal de facilitar... Doncs...
Sí, a mi em sembla correcte i així ho vam manifestar i ho han manifestat. Torno a repetir, no és tampoc una cosa que haguéssim inventat, sinó que hi ha molts de municipis que ja fa temps que ho tenen així fraccionat. Em van explicar, en aquest cas, el cas de Barcelona, que crec que ho té fraccionat en 4 trimestres. I llavors, doncs, bueno, cada 3 mesos doncs, té bé una quarta part del rebut de l'IBI i ja no et suposa doncs, un desembols de 300, 400, 500 euros de promig en una situació normal que, torno a repetir, amb una economia boiant, amb uns sous que estiguessin correctes, doncs no passa res, però quan els sous estan baixant, l'economia està enfonsada i no es veu perspectives i situacions familiars fotudes, doncs que et vingui un pago de 400-500 euros. Pues te fa ballar tota l'economia familiar. L'aigua és un altre d'estos rebuts que s'ha incrementat molt. Jo fa poc veiem molts pamfletos de l'Ajuntament. Han baixat l'aigua i jo no ho veig que haguem baixat l'aigua. Jo gastant la mateixa aigua o menys pago més del doble i les famílies suposo que es troben a la mateixa situació. Pues així, el que ha baixat l'aigua. Heu canviat una mica de condició per poder dir que han baixat l'aigua, però la companyia està recaudant més del doble de l'aigua, de diners, que del que se recaudava ara fa un any o dos, o un any i mig, crec que van començar les pujades. Llavors, com t'ho expliques, això? Com t'ho expliques? Perquè hem de tornar els 6 milions d'euros, sempre ho hem dit, hem de tornar els 6 milions d'euros. Els 6 milions d'euros no surten. Aquestes persones, aquesta empresa, no l'abandonen així, perquè sí, ho va donar perquè sabia que ho recuperaria a través de les quotes i ara ho estem pagant. Pues també de pagar, per dir algo, 25-30 euros a pagar-ne 60, també estàs pagant 30 euros cada 3 mesos, 30 euros multiplicat per 4 són 120 euros que se li han de sumar a la brossa, que se li han de sumar a l'IBI, etcètera, que se li han de sumar a l'impost de circulació, etcètera. I tot això està escanyant les economies familiars i ho hem dit aquí ja, com que ja segurament no sortirem fins a l'octubre, doncs, bueno, ho podem repetir. Això al final el que està escanyant és l'economia del nostre poble, perquè si amb una família ha de pagar en global 700 o 800 euros més d'impostos a l'Ajuntament al cap de l'any entre tot, estos 700 o 800 euros podien anar en roba, podien anar a menjar, podien anar en sabates, podien anar en restaurants, podien anar a canviar la mampara del quarto de bany, a canviar la finestra del menjador perquè s'ha podrit, podien anar a canviar els mobles al cap de 2 anys, d'ahorrar estos 500, a canviar els mobles de la cuina o en aquell armari que... I això, tots aquests diners que ara recauda més l'Ajuntament són diners que s'estan traient de les famílies, però és que com que s'han de pagar, perquè si no l'Ajuntament t'embarga i te pot fer fora de casa i et pot prendre el cotxe, etcètera, etcètera, s'han de pagar i com que s'han de pagar no pots dir que no. Però disposant les famílies d'aquestes petites rentes repartides, al final qui rep les conseqüències és el comerç, la restauració, els petits industrials del nostre poble, que veuen que la gent no fa absolutament res. I abans, pues, escolta, fes més una estanteria que vull ficar aquí la televisió. Escolta, vegues esta porta d'aquest armari que se m'ha despenjat, vegues si me l'arregles. I si valia 100, pues mira, 100 i 100 i 100 i anaven tombant i frigint. Avui en dia parles amb la gent i fan... És que res de res, i la gent no es maneja, la gent no surt. Abans sortien els caps de setmana i veies la gent, qualsevol excusa era bona per a sortir, i un sopar de quinta, un sopar d'amics, un sopar del que fos. Ara, clar, tot això en diners que les famílies, va, tinc 40 euros, va, que m'han sobrat 40 euros del pressupost de la setmana, va, que si trobo en aquella, on anirem a sopar, xerrarem amb l'altre que fa. I donaves vida en aquell restaurant, i en aquella nit pues, tenia 9-10 persones en aquella taula, i en aquell restaurant hi havia pagat, entre cometes, a la millor la llum, o els gastos, o els impostos, en una nit pues, podia fer front en algun... Ara no, però per què? Perquè hem retirat, a través dels impostos dels ajuntaments, i també de l'Estat, però bàsicament de l'Ajuntament, en aquest cas, diners... Sap quan va representar d'increment de pujada l'IBI? L'IBI, l'IBI sol. 800.000 euros. 800.000 euros són els que va recaudar més l'Ajuntament. 800.000 euros són els interessos que han pagat dels crèdits que tenim. 800.000 euros. 800.000 euros que s'haguessin repartit d'aquesta manera. Normalment se reparteixen d'aquesta manera. Jo me'n recordo... i no és el cas, no? Perquè encara, per sort. Però va ser una notícia xocant quan va pujar, me'n vaig, perquè ja fa anys que vaig fer el món, quan me'n recordo d'aquestes notícies, vaig redeu és que et dono ja fa anys. Quan va pujar Pinochet al poder, a Xile, el primer que es va fer va ser nacionalitzar les mines de coure que hi ha a Xile, que estaven en mans d'empreses privades americanes que després van ser, ja s'ha demostrat, les que van finançar el cop d'Allende. Va pujar Allende de president a Xile i el primer que va fer va ser nacionalitzar les mines de coure. Després va haver el cop de Pinochet, financiat per aquestes empreses, instigat pels Estats Units, el senyor Henry Kissinger, que després no sé si li van donar una medalla o no, o un premi Nobel o no, no me'n recordo massa bé, però bueno, este personatge va facilitar això. Quan van nacionalitzar les mines de coure, Allende, el primer que va fer va ser incrementar els sous dels treballadors. Sap vostè quin producte es va consumir més? Iogurts pels fills. En els diners que l'Estat va donar de més als treballadors de la mineria, les famílies, els pares, el primer que van fer, quan van poder disposar de més diners, és poder comprar-li iogurts als seus fills. I això, d'alguna manera, és el que quan també a nivell macroeconòmic que s'està dient. Senyors, si les famílies no consumeixen, la roda cada vegada s'està frenant i s'està parant. Pues bueno, això és, des de l'Ajuntament també estan ficant el granet d'arena perquè la roda separi el nostre poble, o que cada vegada vagi més lenta. Si no hi hagués aquesta pressió fiscal, entre cometes, per part d'aquest Ajuntament, l'economia calera, privada, jo hem calculat que tindria a la seva disposició per a fer aquestes coses que hem dit abans, tindria al voltant entre el milió i mig i 2 milions d'euros, que això facilitaria molt que hi haguessin més comerços oberts. N'hi ha moltes plantes baixes tancades i molts de comerços que tanquen, molts de restaurants que estiguin més hores i més dies oberts a l'any, i molts petits industrials que, a pesar de la crisi de la construcció, pues anirien tombant allò que se'n diu tombant i frigint. I ara canvia un calentador, i ara em fico un de gas, i ara fico una cuina, però és que ara ha estat tot molt parat. I aquest ajuntament, com he dit, ha col·laborat de, en gran medida, que diuen els castellans, a que això encara es noti a més.
Anem avançant. Fa pocs dies que acabem de viure la primera jornada gastronòmica de l'any, les jornades gastronòmiques i la setmana gastronòmica de la Tonyina. L'any passat es van instaurar dues jornades gastronòmiques més, la dels fideus rossejats i el peix blau i la de l'arrossejat i el peix de llotja. Bueno, són jornades en les que pareix que després de molt de temps i finalment, pues el sector privat, és a dir, els restaurants, els bars, han posat el seu gra de sorra, que col·lectius com la Confraria de Pescadors en dos de les tres jornades també aporta el seu gra de sorra, i que el sector privat també, en aquest cas com el grup Balfegó, també porta el seu gra de sorra. En definitiva, que pareix que comença a haver un caldo de cultiu on tothom pues, hi posa a cotxe el llum. No?
Sí, això és bo. Això és bo. Jo me'n recordo quan vam tindre responsabilitat amb aquest ajuntament, el patronat de turisme, que també ja, abans era el patronat, que d'alguna manera pues, hi havia patronat, que hi havia representants dels diferents sectors, però que pràcticament hi havia un desinterès, entre cometes, vull dir, participat. Tot ho tenia, diguem-ho d'una manera, tot ho pagava l'Ajuntament. Clar, tot ho pagava l'Ajuntament, per què? Perquè hi havia vaques grosses i sabien que l'Ajuntament fies o no fies, se fiessin actes o no es fiessin actes, doncs els restaurants estaven plens, a l'estiu venia gent, i llavors doncs, feien, bueno, escolta, si ho vols fer ho fas, i si no, no ho faigues, perquè jo el restaurant igual la tindré, la clientela igual tiraré endavant. I hi havia una mica, doncs, bueno, no dic ni molt menys recel, sinó simplement doncs, de dir, bueno, com que jo estic bé, doncs tirem així i no mos emboliquéssim massa en fer jornades, en fer coses que cridien a la gent i tal, perquè ja en tenim prou. Anem, tenim una bona clientela, anem passant i així era el 2003, 2004, 2000, hi havia un moviment increscento que és Roma el 2008 de moviment positiu o en positiu. Clar, quan ha vingut la crisi i veiem que la competència és molt forta, perquè veiem que els pobles veïns s'inventen la jornada de la galera, a l'Hospitalet tenen les jornades de la Tonyina, de quan encara en reminiscència de quan hi havia la Madrava, el terme municipal, que tots eren caleros, però tenien el tercer terme municipal i hi havia la Madrava, i tenen la festa de la Tonyina, que em sembla que també el grup Balfegó hi participa. Pues bueno, és bo que ara haguéssim de dinamitzar tot això, i que ara se'n dona compte també el sector privat de que és bo que tots, ajuntament i sector privat, es penyen en una sola direcció, però es penyen, no mirar-se-ho, sinó que es penyen en una direcció, perquè pues, avui per avui la competència és molt forta, i si tu pots atraure, aunque siguin dos dies o tres, a un grup de gent que vindran al poble, que s'assentaran en una terrassa i prendran un gelat, o s'assentaran en un restaurant a menjar, o entraran en una botigueta i compraran un petit souvenir, o no sé, o compraran una samarreta que fiqui a Mella de Mar, doncs tot això ajuda a dinamitzar. Llavors, clar, en una situació precària econòmica com l'Ajuntament, encara es fa més necessari que el sector privat ara sí que s'hagi de rascar, poc, però que s'hagi de rascar en la mesura necessària la butxaca, per d'alguna manera entre tots pues, aconseguir atraure a gent i que vinguin, i que d'alguna manera pues, bueno, si emboliquem un cap de setmana que normalment no tenim gent, com tant els fideus com l'arròs arrossejat, com esta setmana, doncs, que s'ha vist, perquè he vist esta setmana que hi havia hagut gent i els restaurants han estat plens i bueno, doncs això és el que realment s'ha de buscar. I es busca per part del sector privat, per què? Perquè estem en crisi i la competència és forta. I si dels 54 setmanes que té l'any tenim 3 de plenes amb això, doncs ja són l'estiu i 3 més. I això ajuda. No en donem compte que això ajuda. I per tant, benvingut sigui. Ho he dit al ple. I ho dic aquí a la ràdio. Aquí la gent, nosaltres tenim... ens diuen que sempre som negatius i tal, vull dir, de la mateixa manera que estem criticant determinats aspectes de la política d'aquest ajuntament, també, en aquest cas, al ple vaig felicitar el regidor de turisme, el senyor Vicent, i li vaig dir, el felicito per la seva gestió enfront a turisme i per les novetats que vostè ha intentat ficar o fica, i a la finya que fa coordinant i espenyent també, perquè és això, espenyent el sector privat per a que s'animin a fer coses. Vull dir, aquí ho vaig dir al ple i ho dic aquí per la ràdio, pues que el felicito la finya que fa.
Sempre havia estat històricament un tema endèmic que la gent, és a dir, el sector privat li costava implicar-se tant a nivell de comerciants com ara des de fa un temps, pues, també veiem, pues, que a través d'ASEMAR a poc van fent coses, però que tots aquests sectors, col·lectius de restauració, col·lectius de comerciants en altres localitats, en altres ciutats, estaven molt més implicats en les activitats de la població, no?
Sí, però que, bueno. sí, no sembla ser, però torno a repetir, és perquè la competència és molt forta, la competència dels pobles veïns, i no tan veïns, és forta, i la gent el que busca, pues, és qualitat, preu, passar-se-ho bé, novetat, aprendre, vull dir, ja s'ha trencat, continuarà sent important sol i platja, continuarà sent important, perquè hi haurà un 70% que serà sol i platja, però pues, la gent també vol aprofitar una estada d'una setmana, en aquest cas a la milla, perquè ara els xalets i les cases particulars ja no es lloguen a mesos, se lloguen a setmanes. Pues, si durant una setmana pues, puc anar a veure això, i puc anar a veure a tastar l'arrossejat, i allí baix fan cine, i allà puc anar, me poden ensenyar, pues, escolta, tot això ajuda a omplir. El que no podem fer és... en una situació de crisi econòmica i en una situació de competència amb altres pobles, estar de braços plegats, llogar la casa i ja t'apanyaràs, bueno, vindrà un any, però l'any dirà, me'n vaig allà perquè allà un dia vaig anar al port o allà en sigui, i hi havia ball gratis i allí me van donar per aquests pessetes barat o me van donar un bon menjar o me ho vaig passar bé, etcètera, etcètera. Vull dir, això és el que hem de buscar, atraure a gent que vinguin, que veguin, i un cap de setmana, tres, sí, el que sigui, però que ens ajudi a allargar la temporada turística, perquè cada vegada, això ho diuen tots, no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen tots, cada vegada la temporada turística dura del 15 de juliol al 15 d'agost, i del 15 de juliol al 15 d'agost una empresa turística no pot fer grans inversions, pot plantejar-se grans inversions, i el que hem d'intentar és allargar la temporada turística el màxim possible, i si són pinzellades, però pinzellades importants, de que al mes de setembre o al mes d'octubre tenim el dia de l'arrossejat o les fideuà, o com este mes que hem tingut la tonyina, doncs, bueno, benvingut sigui.
Anem avançant. L'Ajuntament també a primers de maig va encetar una campanya informativa i de sensibilització per tal destinada als propietaris que tenen gossos, amb l'objectiu d'incentivar i conscienciar de que s'han de recollir els excrements que aquests animals deixen a les zones públiques, parcs públics, carrers i també perquè tot s'ha de dir a l'interior dels pipicans, que estan per a que els gossos facin les seves necessitats, però no per a deixar-los allà.
Exacte. Bueno, això,
com ho veu?
Home, jo ho veig correcte, i més de cara a l'estiu, i més de que van d'una temporada turística, i de més de davant d'una climatologia que per la calor pues això es provoca, o pot arribar a provocar, si s'acumula molt, pot provocar pues males olors. Males olors, no? I a nivell de vista, i a nivell de vista, pues és deplorable. Vam fer, com vam tindre responsabilitat, vam plantejar els pipicans, i una de les coses que vam explicar en aquell moment era que el pipicán no és perquè el gos entri, faci les seves necessitats i surti, sinó que el pipicán és perquè després el seu propietari reculli el que ha deixat el gos i que ho deixi net pel següent, la següent persona que utilitzi el pipicán. El que passa que això s'ha anat d'alguna manera oblidant, i es pensen que allí ja passarà el que en parlem sempre, ja passarà l'Ajuntament i ja ho plegarà. No, això és responsabilitat de cada un dels propietaris dels animals, que si poden, que ho facin dins, i si no, i si ho fan pel carrer, pues que tinguin la consciència de que s'ha d'arroplegar i s'ha de tirar en una paperera, i d'alguna manera s'ha de traure de l'espai públic. Per què? Perquè l'espai públic l'utilitza tothom, i el que no pot ser és que els que no tenen gossos pues rebien les conseqüències dels que tenen gossos, que no és així, no és així, és algunes persones que tenen gossos pues que són una mica especials i no ho recullen, perquè jo estic segur, pel que veig, que un 70, un 80% de les persones que tenen gossos saben el que han de fer, i si el seu gos fa les necessitats al carrer, ho arropleguen i ho tiren. Jo ho he vist moltíssimes vegades amb propietaris de gossos. Però aquí hi ha el que parlem, no? Sempre hi ha un petit marge que se n'olvida del que ha de fer.
O no se n'olvida, aquí està el greu, no? Perquè sí. Jo entenc que, bueno, o s'entén que és una mica en el que està centrat la campanya, que tothom que té gos sap que ha de recollir els excrements. No, és que no ho sàpiga.
Sí, però a vegades,
si passa,
si no m'han vist, però torno a repetir, jo penso que això és una minoria de les persones que tenen animals, en aquest cas gossos, que no ho fa. Jo el 80% o el 90% jo diria que ho recullen. Són conscients d'això, són conscients.
I després el que pensa que, bueno, que ja està l'Ajuntament, no? per a recollir-ho.
Exacte. És que és una d'aquestes coses que sembla... Això és una mentalitat, no? Hem evolucionat. Abans l'Ajuntament era una cosa de tots, i els carrers eren una cosa de tots, i cada persona s'agranava la seva fachada, i quan arribava l'estiu s'aixecava molta pols, se tirava i es regava, i d'alguna manera tots feien poble, perquè el poble és de tots. Ara no, ara, però no és perquè sigui el nostre poble, vull dir, això és en general, no és perquè els caleros siguessin així, sinó que és en general. Ara no, ara sembla ser que, a part de lo de dins de casa i lo de dins del cotxe, lo de més, com que no és meu, ja no faig res, és igual. Igual puc tirar una cendra pel carrer, o una colilla, com se diu en català, una colilla,
borilla.
Una borilla, com qualsevol, com un paper i tal. Ja ho llimpiarà l'Ajuntament, que per això pago, no? Pagues, sí, pagues impostos. Hi ha persones que ho netegen, però si tu ets net, amb menys impostos, me'n sortirem. I aquests impostos que pagues, en vez de pagar al personal que ha d'estar llimpiant els carrers, exacte, potser aquests diners serviran, no ho sé, per a comprar els llibres d'escola, o per a abaratir les quotes de la piscina, o per a no pujar tant la brossa o l'aigua, o... Això són coses que la evolució de la mentalitat de la gent estos 15 anys últims, 15-20 anys s'ha produït. Sembla ser que tot ho ha de fer l'Ajuntament, sembla ser... No, escolta, De la mateixa manera que quan parlem, oh, és que l'Ajuntament està empenyat, i sembla com si parlin d'aquell, d'un ens llunyà i que no mos afecta, no, no. Quan diem l'Ajuntament està empenyat, diem los caleros estem empenyats. Un per un estem empenyats. I per tant, el que passa en aquesta casa, el que passa a l'Ajuntament, és per a tots.
Alguna cosa més, regidor, per acabar?
No, jo en tot cas dic que esperem que hi hagi una bona temporada d'estiu i que tothom, d'alguna manera, de cara a l'estiu, pues, poguéssim tindre activitat. Al final, tots demanem una cosa, em sembla. Me'n donem compte, no?, que demanem salut i sobretot salut, perquè si tens salut, lo de més tot ho trampeges, però també si tens activitat, pues, pots tindre activitat i pots treballar i pots anar tombant i fregint. Això ajuda molt. O sigui, tindre unes perspectives a mig plaç de que la feina, pues, més o menys anirà sortint i que tindràs uns ingressos de cara a les teues responsabilitats de cadascú personals de cara a la família, no? I jo penso que el que hem de desitjar és això, que ara ve l'estiu i entre tots que poguéssim tindre, per això, primer que tot, salut i després oportunitats per tirar la família endavant.
Regidor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
Antonio Espuny, regidor i portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, avui al programa Parlem-ne. Adeu-siau. Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.